Qui jugarà demà de central esquerrà i qui ho farà de carriler?
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Som al tram inicial de temporada, però malgrat tot el Sabadell-Cartagena de demà arriba, en certa manera, marcat per les absències a la rereguarda dels dos equips. L'equip departamental, ho escoltàvem abans d'ahir amb el Pau Vituri, només té disponibles dos centrals nats pel partit a la Nova Creu Alta. I en el cas del centre d'esports estic realment encuriosit amb l'afer Pau Fernández. Sense Sergi Segura, sancionat, i malauradament amb Genar Fornés lesionat i per moltes setmanes, tinc ganes de veure com acaba aquest serial, perquè és evident que en la vessant esportiva se'l necessita com a mínim per entrar a la convocatòria. Demà fa pinta que un dels Carlos, García Díe, entenc, entrarà a l'11 i que el carril esquerre jugarà algú a peu canviat com ho ha fet David Estals durant bona part de la temporada. Però vaja, que pot ser Priego al carril, o Alemán a l'altre, o Alonso, diran els més agosarats, o sortir de 4, que hi ha alternatives, però el marge de maniobra sense aquestes peces és menor, especialment quan estigui ja el partit en marxa i si toca fer alguna permuta. Insisteixo, jornada 3, però les baixes que ja fan acte de presència.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so avui, el Marc Cortín.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Parlem d'entrada de l'estrena en victòria del Barça d'handbol a la Champions masculina. Per 37-32 es van imposar els blaugranes al GOG danès, amb 9 gols sabadellencs, 6 de Dani Fernández i 3 d'Aleix Gómez. A més, el Barça i el Calafell jugaran diumenge a la final de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei patins. Els blaugranes han guanyat 4-1 l'Igualada, mentre els penedesencs s'han desfet del Reus a semifinals per 2-3. A més, el Movistar ha fitxat per 3 temporades a Roger Adrià. El ciclista del Red Bull Bora s'assuma així a Raúl García Pierna, de l'Arkea, anunciat ahir, i avui torna al futbol de primera, Sevilla-Elche a les 9, a segona, mitja hora abans, Las Palmas-Real B. Sumari de l'hotel.
Es comenta la recepció.
Escoltarem de seguida la roda de premsa en directe del míster de Ferran Costa, estadístiques, la prèvia de l'estrena a la divisió d'honor juvenil del Centre d'Esports a Mallorca diumenge, també comença a lligar el Sala Sant Nicolau, o escoltarem també David de la Cruz.
L'actualitat de la primera ref.
A un quart de 8 enceta la tercera jornada l'Hèrcules Algeciras, el proper rival fora de casa del Centre d'Esports, visitant el Rico Pérez d'Alacant. A l'altre grup, a 2 de 10, Baracaldo, Arenas de Getxo, duel basc. El Cartagena, rival demà, ha penjat fotos del viatge per carretera que estan iniciant a hores d'ara per venir cap aquí. I a més, l'Eivissa ha signat amb l'Ajuntament d'Eivissa un nou conveni per l'ús de les instal·lacions de Can Misses.
La notícia curiosa.
La llegim a Televisió de Catalunya. Un mail mal escrit tomba l'arribada de Sazonov al Getafe. El club madrileny va esperar l'últim dia per inscriure'l, però el Torino va escriure malament el correu electrònic en el qual anava tota la documentació.
De quin partit no estarem pendents?
Del Monopoli Audace Serignola a 2 de 9, sèrie C italiana.
I a les xarxes socials.
Després, si podem, la recuperem. Sorpresa a les xarxes socials del Sabadell Nord amb un vídeo d'Alfredo Duro. Insisteixo, d'aquí a res l'escoltem.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, l'ara tècnic Moja El Yagubi i el davanter de primera divisió ara mateix, Gorka Guruceta. I a més, a la intel·ligència artificial, avui li preguntem, dels 4 descendits, Tenerife, Ferrol, Eldense i Cartagena, qui creus que té més opcions de tornar enguany al futbol professional?
És difícil assegurar-ho, però basant-me en el que es coneix fins ara, tinc la meva aposta. L'Eldense em sembla que és el que té més opcions de pujar. Si hagués de posar una probabilitat de qui ascendeix dels 4, a l'equip d'Elda li dono un 40 o 45%. Al Tenerife, un 25 o 30%. Al Cartagena, rival del Sabadell demà, entre un 20 i un 25%. I el que menys, al Racing de Ferrol, un 10 o 15%.
Soy Alfredo Duro, ya me conocéis. Os quiero decir una cosa. Este año hay un equipo que está llamado a hacer historia. ¿Sabéis ese equipo quién es? Os lo voy a decir yo. La Unión Esportiva Sabadell Nord. La Unión Esportiva Sabadell Nord. Que va a empezar a mandar al carrera a todos sus rivales. Porque la gloria solamente llama a uno. Y se llama Unión Esportiva Sabadell Nord. Vamos, chavales, que la gloria es nuestra.
Tampoc cal dissimular-ho. Me l'havia deixat a la playlist i l'he tirat al final. Pau i Turi, com estàs? Nova Creu Alta.
T'ha agradat el vídeo, d'Alfredo Duro?
És que me l'he descuidat i he dit, mira, aprofitaré el tall de la intel·ligència artificial per entrar amb el Vituri amb Alfredo Duro. Què et sembla? T'espera la glòria, tu també, o no?
No, no crec que m'esperi la glòria. Saps què passa amb, o què em passa amb Alfredo Duro?
No sé, a mi que em ve al cap sempre 4-0 i al carrer.
Sí, a part d'això, tinc sentiments contradictoris amb ell. No entenc com una persona dels seus ideals pot tenir tanta simpatia per un club que se m'entengui, I sé que hi ha molt simpatitzant blanc que escolta l'Hotel Suís, però de l'estil del tarannà del Real Madrid.
Per si la gent no ho sap, per un moment pensava que el Jardí seria bastant més bèstia, perquè pensava que estaves parlant del Sabadell Nord i m'estava perdent absolutament.
No.
Dic que jo sàpiga, però no, si parles del Real Madrid, Alfredo Duro, que en el seu dia crec que va ser director esportiu del Getafe, a tot això, i que és comunista, reconegut, i en més d'una ocasió l'hem vist fent proclames amb samarret, xandalls, etc. O sigui que et refereixes a això. No l'hem vist venir, això d'entrar avui parlant d'Alfredo Duro?
No, la veritat que no.
Però vaja, a mi m'ha sorprès. I de fet l'has descobert tu, el vídeo a Instagram del Sabadell Nord, aquesta salutació per la gent de Can Uriac, pels meus veïns. Escolta'm, com està el pati per la Nova Creu Alta? En teoria, en 5 minuts ha de parlar Ferran Costa. Avui últim entrenament, òbviament, perquè demà a les 2 hi ha futbol al temple de la plantilla arlequinada. No sé què tens per aquí per oferir-nos.
Mira, el pati està molt tranquil, Adri, realment. Ara tot just acaba de marxar Kaiser, però pràcticament no queda ningú per l'estadi. Ho explicava l'altre dia el Sergi Garcés, que al final l'estadi Josep Molins està en aquest procés de ressembrar-se i que, per tant, el Sabadell està fent la majoria d'entrenaments d'aquesta setmana aquí, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, nova sessió aquí al temple. Demà segurament quan vegis l'estat de la gespa et posaràs les mans al cap.
Molt?
Però deies, Adri?
Molt?
És que van pitjorant amb el pas de les setmanes, però clar, realment algú em deia busca una foto del 2023 com estava, per exemple, i sí, clar, fa 2 anys tenia unes clapes de sorra impressionants, però realment es nota com ja aquesta època de l'any doncs es va deteriorant la gespa. A tot això...
M'agrada l'exercici que t'han plantejat, m'agrada. Mentre vas explicant, crec que estic amb el mòbil ja tirant el carrete cap enrere i faré la comparativa, va.
Mira, a més, algú em deia, no diré qui, però diu, posa el cercador de Dix, Ràdio Sabadell, gespa. I realment hi ha imatges que nosaltres vam penjar en el seu dia, fa 2 anys, tot just, en què realment la gespa estava molt, molt, molt malament, pitjor que ara, però comença a tenir un aspecte preocupant. Dit això... Un ull a la gespa, Adri, l'altre al cel. Hi ha alerta de pluja aquesta tarda, però fins i tot hi ha probabilitat, baixa de moment, però hi ha probabilitat per demà, a l'hora del partit.
Doncs mira, el radar del Pau Vituri que torna a treure fum una vegada més. Acabo de veure que enviaves també per via interna la convocatòria del Cartagena, les baixes, les previstes.
Sí. Sí, sí. Les tres que ja estaven anunciades, vaja, al Cartagena per lesió. Fran Vélez i Xuca, que aquests ja estaven fora de combat, i aquesta setmana, Adri, que s'ha afegit el nom de Marco Carrascal, aquest jove central sub-23, que va patir una greu, gravíssima lesió a l'entrenament del dimecres. Es va fracturar la tíbia i el peroné de la cama, per tant es perdrà pràcticament el que resta de temporada.
Déu-n'hi-do. Et sembla, mentre que fem temps, que escoltem el míster Javi Rey, que ahir va comparèixer?
Vinga.
Doncs...
T'he de dir, Adri, perdona, que ens deien que segurament aniríem en hora, eh? No t'ho he dit abans, però dins d'aquest context de tranquil·litat, això implica que teòricament d'aquí a un parell de minuts ha de comparèixer Ferran Costa. Però sí, si vols, fotem amb Javi Rey.
Comencem, si vols, per les baixes, precisament el que comentàvem ara, que es va trinxar tibia i peroné Marco Carrascal, jove central sub-23, i fins i tot l'extècnic de l'Arenteiro de la Ponferradina deia que van haver d'aturar la sessió pel mal cos que se'ls va quedar. L'escoltem.
Pues semana triste, lo desagradable que tiene el fútbol, lesión de gravedad de Marco Carrascal, un chico muy joven, sub-23, con mucho futuro por delante, mucha proyección, y en una acción completamente desafortunada, pues sufre una lesión muy grave, nos dejó mal cuerpo a todos, de hecho dejamos el entrenamiento a la mitad, porque creo que los chicos y el cuerpo técnico no estábamos con la mente donde teníamos que estar y decidimos parar el entrenamiento y desde aquí le mando mucha fuerza.
I des d'aquí també, evidentment, ens hi sumem. Això implica, Vituri, que venen amb dos centrals nats, només.
Sí, de fet, a la llista de convocats apareixen només 6 defenses. Un d'ells, després crec que en parlaràs d'ell, el sabadellenc Marc Jurado, que és lateral dret. Però pel que fa als centrals, únicament 2 disponibles per visitar la nova Creu Alta, els titulars, vaja, com són Imanol Baz i Rubén Serrano. Com dèiem abans, Fran Vélez es troba en aquest tram final de recuperació. No arriba, deia Javi Rey que potser sí per la setmana que ve. I també el migcampista Xuca, que jo el tenia, Adri, molt ubicat. Li havia perdut la pista, però el tenia molt ubicat al Villarreal.
Sí, és el que t'anava a dir, just.
Desconec les últimes aventures de la seva carrera, però
en tens bloquejat el mòbil buscant fotos dels setembres anteriors a la nova Creu Alta.
Mira, doncs si et sembla, sentim Javi Rey també comentant el tema de venir aquí a Sabadell amb només 2 centrals disponibles. ¿Podría estar amoïnat l'ex tècnic de l'Arenteiro? Doncs no ho sembla.
Sí que tenemos futbolistas que pueden adaptarse a la posición de central. Alex Fidalgo puede jugar ahí, Pablo Larraya tiene jugado alguna vez ahí. Bueno, tenemos diferentes variantes. Fran Vélez ya está en la última fase de la recuperación. Lo estamos a punto de recuperar. Entonces, bueno, nos quedaríamos con 3 centrales en plantilla, con esa cuarta opción, un medio centro reconvertido, incluso un lateral que te pueda jugar de central. Hay variantes, hay opciones, y no es un tema que me preocupe.
Doncs no està amoïnat Javi Rey. Xuca, per cert, després del Villarreal B, aquí a Espanya, va passar pel Elche, per Racing de Ferrol, la temporada passada a Unionistes de Salamanca, i intueixo que també va estar a l'estranger entremig, perquè en falten aquí algunes temporades, a una web de referència com és BDFutbol, però que no arriba a Polònia, que és on va estar el Miecz Lechnica i el Wisla Cracòvia. Per tant, déu-n'hi-do, la carrera de Xuca des que va sortir del filial Groguet.
Que estem a lloc ja.
Ah, doncs vinga, jo aquí parlant. Ferran Costa.
Bé, Ferran, bon dia. Ara estàvem sentint a Javi Rey, aquesta compareixença que va fer ahir en aquesta roda de premsa prèvia del Cartagena. Ens faltava un fragment per escoltar únicament, en què parlava precisament de tu, d'aquesta relació que teniu, que considerava també el Sabadell un equip hipercompetitiu. S'espera un partit molt, molt difícil. Faig la pregunta una mica a la inversa. Què s'espera, Ferran Costa, de Javi Rey aquest cap de setmana i del Cartagena?
No he pogut escoltar encara la roda de premsa, després ho faré amb calma, que sempre m'agrada fer-ho. Crec que és un molt bon equip, amb molt bons jugadors, però no parlo només des de la individualitat o des de l'expectativa que es pressuposa d'un equip que venia d'estar a segona divisió i que té la clara aspiració de tornar-hi. No parlo només de la individualitat, crec que és un equip amb un joc d'atac molt, molt ric, molt dinàmic, que té la capacitat d'anar estructurant-se de diferent manera en funció de quins jugadors ubiquen certes alçades o en funció de quins espais van ocupant uns, com es van coordinant a nivell de moviments, que és un equip que té aquesta capacitat combinativa i que tots els partits que han jugat des de l'inici de pretemporada han sigut dominadors clarament del partit, que han tingut resultats contundents contra altres equips que també són aspirants a l'ascens. Al final tenen molt potencial i a part una base de treball darrere molt, molt gran. Llavors, això és el que són ells, amb un molt bon entrenador que sempre aconsegueix que els seus equips tinguin el seu segell particular, i penso que això és molt meritori i costa molt de fer, que ha estat a grans projectes i que ha fet grans temporades. I com sempre dic, això és el que són ells, ho tenim en compte, ho respectem, intentem també aprendre de coses que fan altres companys de professió o altres equips, perquè crec que és el principi més gran, el de la humilitat per anar creixent. Però a mi el que m'importa és que he vist un equip que aquesta setmana hem sigut capaços o ho hem fet de treballar molt, inclús després del llarg viatge que vam tenir per arribar de Sanlúcar fins aquí, arribant dilluns a les 11 del matí, automàticament doncs fica'ns a entrenar. M'agrada la mentalitat que ha mostrat l'equip, de ser molt autoexigents, de ser molt, molt clars, de ser autocrítics en situacions que creiem que no havíem estat a l'alçada, també de tindre aquest punt de fredor, de ser analítics, i al final som professionals i hem de ser-ho i saber conviure amb totes les situacions de la nostra professió. Al final al professional se li pressuposa això, que domina el seu ofici. Nosaltres entenem doncs el que implica el nostre, i el que m'ha demostrat l'equip aquesta setmana és que té un amor propi important, que té confiança en el que fa, que té la determinació de millorar i que afronta el partit de demà contra un gran equip amb el sentiment de que nosaltres també ho volem ser i volem demostrar-ho durant 90 minuts d'un ritme competitiu molt, molt alt, d'un nivell de concentració molt, molt alt, i amb aquest punt de rebel·lança en situacions o aspectes del joc que ens anem ficant com a reptes per seguir creixent.
Com estan els ànims després del 2-2 al 97? Sí, ànim de revenja.
Jo no he nascut en una cuna d'or, ni m'han regalat res en la meva trajectòria professional, i els meus jugadors tampoc. Estem aquí per mèrits propis, estem aquí perquè hem lluitat molt durant molts anys, estem aquí perquè hem anat millorant a cada cosa que ens ha passat, i estem aquí perquè hòsties ens han fotut moltes durant tots aquests anys i aquesta trajectòria, però no ens hem desencaixat, hem sigut prou honestos com per analitzar bé la situació i no fer-nos trampes al solitari, però en cap cas ens generen dubtes les situacions que van passant. És futbol, com ja deia abans, som professionals del futbol, la frase aquesta és que això no et pot passar, això no és veritat, passa, li passa als equips més tops del món, i nosaltres no som menys. Llavors, quan alguna situació no t'agrada o creus que no és la dient o no vols que es torni a produir, que has de fer és analitzar-la bé, treballar-la i intentar estar més preparat per quan passin situacions similars en el partit. Llavors, això va de mirar endavant. La valoració del postpartit la vam tancar quan vam fer el vídeo a l'arribar aquí. Això ens deixa uns aprenentatges i no té més. Portem 12 partits ja competint, perquè des del primer partit de pretemporada nosaltres competim. L'equip ha demostrat doncs ser consistent. Al final, com deia abans, això ens fa millor equip, i el que sí que tenim és unes ganes boges de tornar a competir per punts, que és el que ens agrada.
Et pregunto per les baixes, sobretot la situació de Genar, que és un jugador que estava tenint molt protagonisme amb tu. Com ho heu entomat, això?
La situació del Genar, sempre tot el que és perdre futbolistes i més per lesió, doncs és un cop. Ell penso que estava rendint a un nivell extraordinari, que és un noi que té una mentalitat molt molt bona, i a la vista està la reacció des que es confirma la lesió, com ho viu ell i com es fica des de la seva posició a intentar ajudar a que l'equip segueixi creixent. I bueno, és un reflex del que és aquest equip. En lloc de buscar una cantonada on posar-se a plorar, el que fa és posar-se a treballar i acceptar la situació i intentar ser el millor professional possible dins d'aquest escenari que forma part també del futbol. Llavors, bueno, evidentment és un jugador que estava tenint molts minuts, que estava en un nivell de forma i en un rendiment molt alt, però el que fem és buscar solucions i no problemes. Si el Gennaro no estarà un altre, màxim nivell de confiança en qui li toqui, en el moment que li toqui, i això reforça encara més el missatge de que tots han d'estar preparats perquè mai saps quan t'arriba el moment.
Sí, al fil del que comentava la Sílvia, no hi és Genar, no hi és tampoc Sergi Segura. Et volia preguntar per un nom propi, al final Pau Fernández, perquè les dues primeres jornades ha quedat fora de la convocatòria. Pregunto una mica què passa en aquest sentit i si és una opció real pensant en demà contra el Cartagena.
Bueno, al final no és una decisió estrictament esportiva, tot i que és un club de futbol i tot acaba sent esportiu. Aquí anem tots amb el mateix escut i anem tots alineats. Llavors, bueno, el Pau té una proposta de renovació sobre la taula que esperem que accepti. El club, i crec que és un missatge que s'ha repetit diverses vegades, no vol que es produeixin sortides que no generin un rèdit econòmic a l'entitat com ha passat temps enrere, això especialment amb jugadors joves, els que s'entén doncs, que es treballa per fer-los millors jugadors, per fer-los créixer, i al final si parlem sempre de que portar l'Arlequinada ha de ser un motiu d'orgull i un privilegi, per dir d'alguna manera, doncs bueno, l'entitat, la decisió és que bueno, esperem que s'esclareixi aquesta situació a nivell de la renovació i que pel moment doncs, no és un jugador que estigui disponible per l'àrea esportiva. Aquesta és la situació del Pau.
Si hi ha ansietat que no hagi arribat a aquesta primera victòria.
Ha estat tan a prop de guanyar dos partits, però no haver-ne guanyat cap encara. I si en aquest sentit doncs, creus que pot generar algun tipus d'ansietat d'algú fent que no arribi a aquesta primera victòria?
No. Una cosa són les ganes de guanyar. Al final, quan competeixes vols guanyar sempre, i de guanyar jo no conec ningú que s'hagi cansat de guanyar. O sigui, quan guanyes un partit el que vols és seguir guanyant. Llavors no ha de generar cap tipus de sensació de més enllà d'entendre que no hi ha dreceres i que el que t'apropa a guanyar és fer més mèrits que el rival, menys de mèrits, que també és important, inclús més a vegades que el tema dels mèrits. I el que veig és un equip que doncs, des de que va començar la temporada em sembla que hem anat per darrere en el marcador el temps que vam estar al camp del Johan. Em sembla que és l'únic tram que hem anat per darrere al marcador, crec recordar ara. Bueno, jo el que sí que penso que és que la tolerància a la frustració dins la competició sí que és molt important saber-la gestionar dins dels partits, de ser estable a nivell mental, però nosaltres no tenim res al cap que no sigui entendre que hem de fer les coses molt, molt bé durant molts minuts dins dels partits, perquè és el que ens apropa a guanyar. L'equip està sent competitiu, està sempre dins dels partits, no hem tingut un marcador ajustat o un tram que diguis, ostres, és que no estem competint. Hi ha situacions que s'han de millorar, però al final jo crec que aquesta línia competitiva t'apropa a guanyar. I el que és important, puntuar, sumar. Volem sumar de 3, és evident, però això és un camí llarg en el que s'ha de fer és sumar i intentar anar creixent al màxim, anar pujant els nostres màxims, també els nostres mínims, perquè ens apropia a guanyar partits. Crec que aquí el que és fonamental és anar guanyant aquesta capacitat de contundència per ser capaços de penalitzar les errades dels rivals, que no necessitem tant per penalitzar el rival, i amb aquesta contundència, juntament amb aquesta línia competitiva, doncs, estaràs més a prop de sumar de 3 que 10.
Ho hem anat parlant al llarg d'aquestes primeres setmanes, ja has analitzat el rival, però és cert que un rival de la talla com el Cartagena sempre és millor enganxar-lo a principi de temporada, a més ara que tenen baixes sensibles també al darrere.
Darrere em sembla que tenen una línia defensiva experimentada a la categoria, inclús amb jugadors que han jugat a primera divisió en aquesta línia defensiva, que tenen un doble pivot, a part de que tenen diverses opcions en aquest doble pivot, amb jugadors de molt nivell, només cal veure el gol que va ficar la Rea la setmana anterior, Fidalgo, que porta no sé quantes temporades jugant tots els minuts als equips on ha estat. Llavors, jo crec que ells a nivell de baixa sí que hi ha algun jugador que està fora, però penso que els jugadors que tenen disponibles, que són, diria, el 90% són jugadors de primeríssim nivell. Al final no és qüestió de... O sigui, això del calendari no va a la carta. Hem de jugar contra tots, hem de demostrar el nostre nivell contra tots. Ells són un grandíssim equip, però és que tots els equips de la categoria tenen eines a nivell col·lectiu i a nivell individual per penalitzar-te, i no és una categoria on dius, ostres, és que anem aquí a jugar que aquí serà més fàcil, és que no existeix, això és una utopia. Llavors, és el millor rival possible pel Sabadell per jugar demà a les dues de la tarda a la Nova Creu Alta, ho sento així, bàsicament perquè és contra el que juguem, i jo el que sí que penso és que ells entenen que vindre a jugar aquí amb la nostra afició, amb el que han pogut veure del dia de l'Eldense, en el que estem sent a casa, amb aquesta sensació d'unitat, jo el que sí que estic segur que pensen és que som un equip difícil de batre i un equip molt combatiu.
Sí, Ferran, jo volia preguntar per la figura de Quadri, com va acabar després de Sanlúcar, si estava bé, i també en aquest sentit també com de satisfet estàs en aquest inici de temporada amb aquesta dupla que està formant al mig del camp amb Murri.
Sí, va ser una llàstima l'altre dia perquè, ostres, ens està ajudant molt Quadri dins del partit, també Javi. Quadri en l'acció de contacte ens demana el canvi, és un canvi que no anàvem a fer, que has de buscar una solució ràpida. Javi també ens va dir que se li estaven pujant els bessons, llavors vas a fer dues substitucions, acabes tenint de fer 4, quan ens hagués agradat gestionar diferent el partit, però bueno, hem de reaccionar, i al final acabes traient del camp jugadors que ho estaven fent molt bé, i bueno, al final és una situació que no és controlable. Al final, si el jugador en aquesta acció pues, amb el contacte repercuteix en que l'invalida, pues has de reaccionar, però no ha anat a més durant la setmana, ni ho d'ell ni ho de Javi, que són els dos canvis que vam tenir que fer obligats en aquell moment, i la veritat que bueno, té un dia a dia molt bo. Penso que és un jugador que es guanya el respecte dels seus companys des del treball, des de fer les coses bé. Aquests són els que tot entrenador vol tenir, i bueno, crec que amb Urri doncs es complementen bé. Crec que estan fent una bona feina. També el Sergio, que és un jugador important per nosaltres, cada cop doncs va agafant més ritme, es va apropant també a una versió bona d'un jugador que ja ha demostrat la temporada anterior del que és capaç. Ara també ha arribat el Jordi. Bueno, content, i amb la sensació de que som un equip que cada dia va creixent, i això és el que més m'agrada.
Sí, jo una molt ràpida. Els companys de Cartagena ens demanaven si podies fer una petita reflexió, un petit anàlisi en castellà d'aquesta prèvia del partit.
El Cartagena, pienso que es un equipo que muy trabajado, con mucho potencial. Un equipo que más allá de lo que se le presupone por tener una capacidad grande en la categoría, por venir de la categoría de arriba, por incorporar jugadores destacados de esta categoría o incluso de categorías superiores. Creo que es un equipo que va más allá de eso, que tiene mucho trabajo detrás, que tiene una identidad muy clara con el sello de Javier Rey, que pienso que es un muy buen entrenador, que tienen esta capacidad en el juego de ataque para ser dinámicos, para tener muchas variantes dentro del propio partido. Son capaces de ir dibujando diferentes situaciones y posicionando a los jugadores en diferentes estructuras para ir generando diferentes complementariedades, que son muy dominantes, lo han sido en todos los partidos que han jugado, pero no dejan de ser verticales, y que a nivel defensivo creo que es un equipo que intenta incomodar siempre a los rivales para poder recuperar otra vez el balón y seguirte atacando. Creo que vienen de hacer un magnífico partido en casa contra el Atlético de Madrid, en Antequera. Ambos pudieron ganar en un muy buen partido de fútbol y sin duda uno de los claros candidatos a pelear por el título de Liga.
Apa, doncs fins aquí.
Doncs...
Adri, aquesta roda de premsa de Ferran Costa.
Doncs aquí acaba la de Ferran Costa. Teníem pendent d'escoltar una molt ràpida de Javi Rey, que era justament la primera pregunta que li feia el Vitori. Per tant, mentre agafa posició el Pau, escoltem el tècnic del Cartagena i la resposta a la qual feia referència ara el Pau.
Un equipo hipercompetitivo, conociendo a su entrenador, que lo conozco y lo considero amigo, Ferran Costa, un gran entrenador, me enfrenté al año pasado en Andorra, hablo mucho con él, ya tiene su seña de identidad, un equipo muy enérgico, muy presionante, juega bien al fútbol, manejó ya en dos partidos dos estructuras diferentes, jugó la primera jornada con 5-2-3, el otro día en Sanlúcar jugó con 4-4-2, Es un equipo con muchas variantes, muy buenos jugadores, sobre todo el medio campo hacia adelante tiene jugadores de talento que pueden decidir el partido en una jugada individual.
Doncs aquesta era la reflexió amb elogis cap a Ferran Costa del tècnic de Javi Rey, insistim, d'un Cartagena que ja ha donat la llista de convocats, i Vitori, gairebé per rematar-ho, fins i tot gairebé a moda de Chascarrillo, parlava de l'horari també del dissabte a les dues, el tècnic departamental.
Sí, deia que li semblava bé. Que li semblava bé que jugués a les dues en dissabte, perquè així doncs, jugava de dia i per tant donava temps a tornar a terres murcianes i a veure els partits de la tarda. Per tant, buscava aquí el cantó positiu de la pel·lícula. Acabo de saltar la gespa, Adri, i confirmo el que deia abans. Aquestes sensacions que tenia des de dalt, la gespa va a pitjor, va a pitjor. No he vist encara la galeria de fotos que has passat pel grup d'esports de la ràdio, però...
2023 el pitjor any, però n'hi ha hagut de sí. Millors també.
També. Però estem ja 12 de setembre i comencem com cada any a parlar d'aquest estat de la gespa de la Nova Creu Alta, una gespa, Adri, que ens quedem com a titular d'aquesta roda de premsa de Ferran Costa, que demà a les dues no trepitjarà Pau Fernández. Decisió, més que decisió tècnica, decisió de club. Que amb aquesta oferta de renovació, mentre no l'accepti, si és que continua tenint-la sobre la taula, doncs no jugarà el de Sant Esteve Sesrovires.
Doncs era un secret a veus, però clar, una cosa és que sigui un secret i una altra cosa és que fons de dins t'expliquin, com ho ha fet avui el Ferran Costa, aquesta decisió de club, podríem dir, i no de cos tècnic. Si no em dius el contrari, vaig amb les estadístiques. Vitori,
tot teu.
Fins ara.
Adéu, adéu.
Amb la signatura del Pau i la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
D'aquí a poc més de 24 hores, aquestes estadístiques perdran la seva vigència. Coses dels nous horaris de la Primera Federació.
La curiositat.
I és que no consten registres que el Sabadell hagi jugat cap partit en dissabte a les dues del migdia. El de demà serà el primer en tota la història. Tot i que això no passa massa sovint, la realitat és que venim d'una temporada a Segona Federació en què, per unes altres circumstàncies, també es va estrenar un horari encara més matiner, el de dissabte a les 12 al camp de l'Elche Ilicitano.
Una mica d'història.
No volem posar nerviós el personal, però avui ens hem volgut fixar en les temporades en què el centre d'esports ha trigat més a aconseguir la primera victòria. Hem tingut casos recents recents, com la 2021-2022, 8 jornades, o la 2020-2021, 7. Però el rècord se l'endú la temporada 1986-1987, la del penúltim any a primera, en què el primer triomf es va fer esperar 11 jornades, un 1-0 a casa contra el Valladolid. I tot i així, el Sabadell es va salvar.
L'estadística.
Des de la creació de la primera federació, només el 31% dels equips descendits des del futbol professional recuperen la categoria l'any següent. El primer any tan sols ho va fer l'Albacete, i era el Sabadell, i encara no ha pogut tornar a segona. La meitat dels que van baixar el 2022 van pujar l'any següent, a Amorebieta i al Corcón. I els dos últims anys, només un de 4, Màlaga i Andorra. Per tant, en total, 5 de 16 han pujat a la primera. Enguany ho intentaran els dos primers en passar per la Nova Creu Alta, Eldense i Cartagena, i a l'altre grup, Racing de Ferrol i Tenerife. Quants ho aconseguiran?
Els precedents.
Els últims dos enfrontaments contra el Cartagena a la Nova Creu Alta són a segona, l'empat a 1 de la temporada 2020-2021 i el triomf per 3-2 de la 2011-2012. Els altres quatre es van produir a segona B entre el 1998 i el 2004, quan el rival s'anomenava Cartago Nova, amb un balanç d'una victòria, dos empats més i una derrota. Però és que abans, als anys 70 i 80, el centre d'esports s'havia enfrontat al Cartagena Futbol Club i als 40 al Cartagena Club de Futbol, amb bolica que fa fort.
Amb el xiulet a la mà.
Francisco José Ortega Herrera, nascut al Port de Sagunt fa 35 anys. Aquesta és la seva quarta temporada a la categoria i únicament ha coincidit un cop amb el Sabadell. La victòria per la mínima contra el Calahorra de fa gairebé 3 anys a la Nova Creu Alta. Amb el Cartagena, en canvi, no s'ha creuat mai. Té una mitjana de 4,75 grogues per partit i només 0,11 vermelles. De fet, l'única que va mostrar en el seu primer curs a la categoria va ser a l'aleshores arlequinat Àlex Sala.
El llibre de registre de l'hotel.
El Cartagena té a les seves files a una jove promesa sabadellenca, un futbolista de la ciutat que es dona la curiositat que jugarà res a pocs metres de casa seva. Marc Jurado, què tal, com estàs?
Hola, hola, bona tarda, molt bé, molt bé.
De Can Rull, però em deies, no de Can Rull, no, a un carrer de la Nova Creu Alta.
Sí, la veritat que surto de casa i ja estic a l'estadi.
Per tant, més especial, impossible per la teva gent, com a mínim per tu també, m'imagino.
Sí, la veritat que per tothom, ara que estic lluny, serà un partit que poden venir a veure'm, i per mi sobretot que torno a el que és casa meva.
Estàs al Cartagena ara, ets molt jove, per si la gent no coneix el currículum, va sortir del Can Rull Rómulo Tronchoni cap al Barça, d'allà al Manchester United, Internacional Sub-19, vas guanyar una FA Cup juvenil, etc. Et teníem a la vora últimament a l'Espanyol B, i aquesta temporada és la teva primera fora del que és el futbol formatiu. No sé si és un any especial precisament per això, per no estar ja en filials, per no estar en etapa formativa, sinó si tens la sensació de dir, Marc, això ja va de debò.
Sí, la veritat que era una oportunitat sobretot per millorar i per agafar experiència fora dels filials, i la veritat que, com t'he dit, és una experiència que serà molt dura, molt difícil, però ho donaré tot.
4 punts de 6, de moment. Ha arrencat prou bé la temporada al Cartagena. Per allà, com està el pati? No sé, suposo que començar així dona tranquil·litat, no?
La veritat que l'equip està en molt bones sensacions, sabem l'objectiu a final de temporada i començar bé sempre és bo.
Objectiu a final de temporada, m'imagino que és un equip que acaba de baixar del futbol professional, és de màxims, no?
Sí, és sobretot de tornar al futbol professional i de demostrar i donar alegria a la gent d'aquí a Cartagena.
Hi ha pressió per això? Aquella sensació de dir hem d'estar del sí o sí o no?
Bueno, al final, com tu has dit bé, és un equip que acaba de deixar el futbol professional. Sí que és veritat que la gent vol tornar el més ràpid possible. Nosaltres també volem tornar, però no hi ha pressió.
I parlem d'objectius col·lectius, a nivell individual, tu, en aquest pas al Cartagena, quin objectiu t'has marcat?
Donar-ho tot, sobretot, i jugar els màxims partits possibles. I ja després, si podem fer algun gol, alguna assistència, estaria ja de més.
De moment, 90 minuts contra l'Antequera, la primera jornada, suplent en el segon partit contra l'Atlético Madrileño. Més enllà d'aquest protagonisme, de moment, d'un sí, un no, 50% clavat dels minuts, com valores aquests primers dies, setmanes de feina, d'aterratge allà a Cartagena, també? Com t'ha rebut Cartagena?
La veritat que molt bé, molt bé. La pretemporada ha sigut molt dura, la veritat. Però ara que ha començat ja el futbol de veritat, estem molt, molt bé i molt preparats.
I el Sabadell com l'espereu? Ha fet un 2-6, no ha perdut encara. La sensació és que el regust és de saber molt poc, tant l'empat a casa contra l'Eldense com, sobretot, com es van escapar els 3 punts de Sanlúcar. Allà com espereu el Sabadell?
Esperem un Sabadell que, sobretot, amb un ritme molt alt, amb pilota, sense pilota. Sabem que ha fet les coses bé en aquests dos partits, els hem analitzat bé i anem allà, com t'he dit, a guanyar, a sumar 3 punts i a seguir sumant.
I durant el partit, quin guió esperes de partit? Un Sabadell que vingui a buscar molt amunt al Cartagena, o qui creus que tindrà més la pilota, per exemple?
Bueno, com hem vist amb els partits del Sabadell, és un equip que pressiona alt, que vol la pilota, però nosaltres som un equip que també que volem la pilota, volem pressionar alt, volem jugar camp contrari, a finalitzar accions. No sé com durant el partit, però nosaltres anirem allà a tenir la pilota, a pressionar alt i intentar sumar a 3.
Dissabte a les 2, quin horari més estrany, no?
Sí, la veritat que quan vam veure l'horari, la veritat que és... Bueno, un horari diferent, un horari que farà molta calor, això ho sabem, però és futbol i volem jugar si l'horari ho sigui.
Aquesta setmana s'acaben de complir un any clavat del 2-0 del Sabadell contra l'Espanyol B de la jornada 2 de l'any passat a Segona Federació, partit en el qual tu jugues els 90 minuts també. Ha canviat bastant la pel·lícula, la categoria, els equips, ha canviat pràcticament tot, però ja em deies que no serà la teva estrena a la nova Creu Alta, però sí que és molt especial. No sé si, per exemple, quan va sortir el calendari aquesta temporada, o quan va pujar el Sabadell i va saber que estarien en el mateix grup els dos equips, etc. Si era el partit que et marcaves?
Bueno, un dels partits, sí, perquè com sap la gent, aquí hi ha un derbi molt especial, el Cartagena-Múrcia, i això és un partit, la veritat, que un vol jugar. Però sí, quan vaig venir aquí sabia que jugàvem contra Sabadell i tornar a la nova Creu Alta sempre serà un bon partit.
Tu no has jugat mai al centre d'esports. Mira que tens Olímpia molt a prop, però vas anar cap a baix, al carrer Sant Isidor, cap a l'altra banda, en direcció cap a Can Rull, i després ja a Barça, United, etc. Però igualment m'imagino que a la nova Creu Alta, de nen, etc., sí que hauràs anat, ni que sigui per lo a prop que la tenies.
Sí, jo vaig jugar al Can Rull, però mai m'he perdut partits del Sabadell, quan estava segona, quan estava primera ref. L'any passat sí que és veritat que vaig anar també a veure algun partit de segona res, però sempre he anat a veure el Sabadell i sempre ha sigut un aficionat al Sabadell més.
I no és estrany venir com a visitant?
Mai he anat de local, sempre he anat a visitant, o sigui que no res estrany.
Per fer-nos una mica a la idea, quanta gent pot venir de part de Marc Jurado aquesta setmana, o quants amics, familiars, etc., t'escriuen durant la setmana a dir que he vist que ve el Cartagena, ens veiem a la nova Creu Alta?
No, la veritat que molta. No et sabria dir quantes, però tinc amics de l'Espanyol que volen venir a veure, tinc els meus familiars, tinc els meus amics de Sabadell, més o menys... Entre 40 i 50 persones aniran per veure'm a mi, sobretot per veure el partit també.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Acabo per la part futbolística una altra vegada. Hem parlat de l'objectiu del Cartagena, de com esperes que sigui el partit. El Sabadell, tu on el veus a finals de temporada? Perquè té aquest punt de ser un acabat d'ascendir, en el fons, però que ja tenia experiència a la categoria. Tu on el col·loques?
Jo, la veritat, que quan vaig veure la plantilla al Sabadell, l'entrenador... veig el Sabadell acabant mitja taula cap a dalt. Jo crec que no pateixerà i s'acabarà salvant molt fàcil i potser lluitar per el play-off.
Doncs tant de bo que sí. I una última, que aquesta setmana estàvem fent allò lo típic de principis de temporada, no? De qui pot estar dalt, etcètera. Deies que el Cartagena l'objectiu és poder tornar al futbol professional. Allà, de quins rivals directes es parla per la lluita per l'ascens?
Bueno, tant de bo siguin nosaltres els que pugem sense anar al play-off, però sí que és veritat que aquesta lliga és molt competitiva, molt bons equips. La veritat que hi ha molts equips que venen de segona divisió que han estat molts anys al futbol professional. No et podria dir cap equip, perquè hi ha molts.
Doncs Marc Jurado, lateral dret, 21 anys, de Sabadell, però rival del Sabadell aquesta setmana, aquest dissabte, aquí a la Nova Creu Alta. Bon viatge cap aquí i ens veiem aquí a l'estadi. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
A un carrer de casa, que jugarà, si així ho considera Javi Rey, Marc Jurado, sabadellenc del Cartagena. Per cert, la Federació Espanyola ha enviat als 40 equips participants de la primera federació un correu de disculpes per l'assumpte dels horaris, per com ha anat tot de tan tard aquesta temporada. Es compromet entre avui i dilluns o dimarts a publicar ja els horaris de la jornada 5 i 6 de la primera federació i, de cara al futur, anar a publicar Can-los amb més marge, més a més, per poder tenir una mica més de previsió a l'hora de planificar els viatges. Canviem de tema, no d'esport ni tampoc de club, perquè el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell enceta temporada aquest diumenge. La divisió d'honor juvenil serà a l'Antonio Asensio, a Son Bibiloni, contra el Mallorca. Tenim en directe el tècnic arlequinat, el Juanjo Roldán. Què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda.
La primera de totes és obligada. Com arriba l'equip a aquesta primera jornada de Lliga?
Doncs amb ganes, amb moltes ganes, hem treballat bé, portem mes i mig donant-li bastant dur i els jugadors han respost com no podia ser d'una altra manera. Però aquesta setmana veiem l'equip diferent, connectat, un punt alegre, un punt motivat, i la veritat és que això ens dona també als tècnics doncs ganes de que arribi ja diumenge per veure l'equip com competeix.
Al davant tindreu un rival que l'any passat va ser tercer i gairebé podríem dir que per la mala ratxa que va agafar les últimes jornades, sobretot fora de casa. És veritat que és un altre equip, que és una altra generació, però suposo que també és un bon avís per navegants, no?, del que tindreu al davant, del potencial en el partit de l'estrena del Mallorca.
Sí, sí, això segur, és un rival de la categoria, però d'una altra lliga, no?, com es diu, i òbviament és un equip molt potent, amb molta qualitat per dintre, amb jugadors ofensius molt potents, molt grans i difícils de defensar, però al final nosaltres intentarem arribar allà diumenge per donar la sorpresa i en això hem treballat tota la pretemporada.
He vist, per exemple, que via YouTube es podia veure l'amistosa Valdebebas, la derrota 1-0 del Mallorca contra el Real Madrid de pretemporada. Clar, és una primera jornada, no sé quines referències teniu, si l'heu pogut estudiar bé o no, el rival.
Sí, aquesta principalment, aunque és un partit, encara que és un partit segurament molt diferent del que ens trobarem, perquè al final el Madrid doncs, és un equip de la seva lliga realment i li va jugar, òbviament, de tu a tu, etcètera, etcètera. Nosaltres preveiem un partit diferent, però bueno, la referència és el que t'he comentat, no? Hem vist un equip amb molt nivell a nivell de pilota i que combina el joc en curt amb gent davant bastant potent i físicament superior.
I l'última és un tòpic, però començar amb bon peu, a més en l'any del retorn a la màxima categoria, donaria molta tranquil·litat, no?
Sí, començar qualsevol lliga de qualsevol categoria guanyant sempre suma més de 3 punts, no? És una victòria potser més important que no la resta, perquè començar amb bon peu, doncs mentalment els jugadors també els ajuda, etcètera, etcètera, no? Però ho comentava amb el teu company l'altre dia, si passa, doncs perfecte, si no passa, intentarem guanyar la jornada 2. Això és molt llarg i no ens podem ofegar a la primera de canvi.
Diumenge a les 5, aquest partit, aquest Mallorca-Sabadell de la divisió d'honor. Juanjo, moltíssima sort aquesta temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies, abraçada. Adéu.
I a més d'això, diferents informacions relacionades encara amb el futbol. El Valero Sabadell femení disputa també diumenge la tercera ronda de la Copa Catalunya rebent l'Igualada de tercera federació. Després d'eliminar el Berga d'inferior categoria, l'equip de Santi Fernández té el repte ara de desfer-se d'un rival un graó per sobre. Pel tècnic, un bon test d'altura.
Nosaltres doncs, anirem amb l'ambició de voler competir al màxim, amb la il·lusió d'intentar passar de ronda, però sobretot que es vegi un gran partit a Olímpia, que som dos equips que podem donar una gran imatge i un gran partit. I com et dic, al final, doncs òbviament que volem intentar passar de ronda, però sabem que serà molt i molt difícil.
El xiulet inicial, diumenge a 2:00 de la tarda a Olímpia. A més, el sabadellenc Raúl Expósito s'ha proclamat campió del Mundial de Clubs Juvenil Trofeu a l'Àndalus, un torneig amistós disputat a Còrdoba amb la presència de 12 equips d'arreu del món. A la final, el Barcelona va superar per 1-0 un Racing d'Avellaneda que venia de carregar-se al Real Madrid a semifinals. El futbolista internacional del barri de Torre-Romeu va disputar els 90 minuts d'aquesta final. I precisament al seu barri, aquesta setmana es disputa una part del torneig Venceslau. Dissabte jugaran els triangulars dels dos juvenils i del filial. El diumenge a les 5 és el torneig Tibidabo amb l'amateur rebent el Cerro i el cap de setmana següent es jugaran les categories del Venceslao de cadet cap avall més el femení, tots en format quadrangular.
Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. On compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Gran final de programa que l'encetem sobre la bici. David de la Cruz deixarà el ciclisme professional l'any que ve. En una entrevista a Ciclo 21, el ciclista d'Espronceda ha dit que després de renovar amb el Q36.5 afronta la pròxima temporada com l'última de la seva carrera. De fet, ha explicat que se la prendrà amb la llibertat de no haver d'estar pensant en contractes de cara al futur. Un anunci que arriba en plena vuelta i després d'una llarga carrera de 15 anys com a professional. A la mateixa entrevista, de la Cruz també s'ha descartat per la llista d'Alejandro Valverde pel Mundial de Ruanda, tot i està preseleccionat com a reserva. El sabadellenc ha confessat que, tot i no parlar directament amb el seleccionador des dels campionats d'Espanya, no està en l'estat de forma òptim per prendre-hi part. En les últimes hores, això sí, de la Cruz s'ha convertit en viral en el món del ciclisme, com a mínim, per les seves declaracions sobre les protestes contra Israel ahir, després de la contrarrellotge de Valladolid.
Pido respeto. Al final creo que respeto y humanidad. Creo que lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Situaciones como Gaza, Sudán, Yemen, ¿no? Que al final no, Ucrania, que al final parece que solamente se habla de Gaza, que es terrible lo que está pasando y cómo está muriendo gente allí. Hay otros conflictos súper terribles como el de Yemen, que ahora nadie habla y que es incluso peor que el propio de Israel y Gaza, que es terrible. Pues yo creo que eso es un poquito una falta de humanidad y creo que el aficionado y que el ciudadano de a pie tenemos que demostrar que somos mejores que los políticos que muchas veces...
Doncs una reflexió llarga que feia de la Cruz, però deia això, que els ciclistes i els aficionats han de ser millors que els polítics directament. Un de la Cruz que va fer un temps de 1 minut i 17 segons més lent que el guanyador, Filippo Ganna, i és al lloc 87 de la general. La seva principal lluita passa per ajudar el seu company Tom Pidcock a assegurar el podi a Madrid. El britànic té 39 segons de marge sobre el quart, Jay Hindley, avui 19a etapa plana de 162 quilòmetres entre Rueda i Guijuelo, i la general les decidirà demà a la pujada a la Bola del Mundo. Vingegaard manté el lideratge, però ahir va deixar-se 10 segons en l'escurçada crono de Valladolid i l'avantatge respecte a Joao Almeida és de 40 segons. I en bàsquet teníem pendent parlar del Sala Sant Nicolau, que demà arrenca la temporada estrenant-se la Supercopa masculina. Recordem que després de la reestructuració de categories, a principis de juliol es va confirmar l'ascens gran als despatxos. En els últims dies, els de Jonathan Ramírez han tancat la pretemporada guanyant els dos amistosos contra el Sant Adrià i el Ripollet de Copa. El tècnic apunta les claus d'aquest curs.
Igual que el año pasado, que marcamos desde el principio de temporada ser un equipo que, bueno, que pudiéramos defender como queremos, ¿vale? Es decir, bajar anotaciones del otro equipo y demás, es en lo que más nos hemos enfocado, ¿vale? Es decir, en poder ser un equipo que pueda tener una defensa bien agresiva y a partir de ahí, bueno, no es ningún secreto, como la mayor parte de los equipos, el poder correr y anotar en facilidad de un poquito lo que son las transiciones, que es lo que nos dará a nosotros también pues esa soltura. No somos de los equipos más grandes, más altos de la liga, entonces todo lo que podamos anotar en velocidad pues será beneficio para nosotros.
En aquest sentit, la plantilla no ha variat massa respecte de la que va quedar quarta a Copa Catalunya la temporada passada. Les portes tant de la final a 4 com de l'ascens directe han arribat Oriol Collado i Pere de la Torre, que ja coneixien la casa, i també Gerson Lorenzo, que havia estat treballant a les ordres de Ramírez al Club Natació Sabadell. L'única baixa confirmada de cara aquest dissabte és la del tirador Arnau Sanahuja. Com deia el tècnic, el Sant Nicolau no surt com a favorit, i menys dissabte contra un Lloret, que en els dos últims anys de vida de la Supercopa ha disputat les dues finals a 4 per intentar pujar a tercera FEP. El partit demà, 3:15 del vespre, al Magic Lau, al carrer Jardí. I a Iker Pajares juga en aquests moments la primera ronda de l'Open Egipci, el primer torneig de categoria diamant de la temporada, equivalent a un gran slam. L'esquaixista sabadellenc és favorit per passar ronda contra el canari i Ivan Pérez, número 88 del món i antigament representant del Club Tenis Sabadell. I el renovat Estalpul Natació Sabadell, acabem amb waterpolo, disputa la tornada demà dels quarts de final de la Copa Catalunya Femenina. En el partit d'anada, jugat dimecres a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, les de David Palma, amb el debut dels 7 fitxatges de l'estiu, es van imposar per 8-14 a les marineres, una de les poques que segueixen. Irene González va ser la màxima golejadora amb 4 dianes. La cita de demà és a 1:15 a Can Llong. A tot això també hauria de jugar el Keyo masculí, però encara no hi haurà ni confirmat de l'eliminatòria contra el Catalunya, que ahir va remuntar la seva ronda prèvia a la piscina del Medi. segons i sonarà aquesta sintonia. Marxem, deixem el testimoni a la Núria Garcia per recuperar el programa d'avui. El podcast és a radiosabadell.fm, on sempre. Que vagi molt bé. Demà, recordeu, a les 2, Sabadell-Cartagena, des de 2:15 en directe al Sabadell en joc. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.